Fabricació pròpia.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Un dia com avui, de 1966, no sé si plovia, si feia sol, però el que sí sabem és que gairebé a totes les ràdios de mig món sonava aquesta cançó de Frank Sinatra, Strangers in the Night. Sinatra, de fet, la va popularitzar amb la seva veu, amb el seu to. No és una cançó original de Frank Sinatra. El que sí sabem és que és una cançó romàntica sobre el poder de l'amor a primera vista. La cançó segueix una parella d'estranys que intercanvien mirades durant una nit. Interpretem una nit d'estiu i en aquell punt en què se senten atrets l'un per l'altre. Podien sentir alguna cosa als ulls, als somriures, fins i tot als cors, si ens posem molt romàntics. És aquell punt de l'altre que trobem irresistible. I abans que s'acabés la nit, es van enamorar. I és que a vegades ens preguntem com pot ser que l'amor ens pugui trobar, ens pugui atrapar tan ràpid. Doncs vigileu, perquè això a vegades passa. Benvinguts a la tarda romàntica de Ràdio Cel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansen.
Tres minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda, tarda romàntica, i déu-n'hi-do el que estem descobrint, només escoltant-lo amb ell, el Sinatra. Però abans deixeu-me el Sinatra. Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda.
En la sotsdirecció.
Què tal?
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Bé, contenta perquè veig molts ulls brillants.
Però molts?
Sí, però és una cosa...
Tu t'has fixat, Marta, que o sigui, és sonar aquesta cançó, res, dius 4 cursilades... Oh. I la gent...
Va pujant el color, la temperatura de la pell va pujant...
Però què vol dir això aquí a la peixera? Però cada vegada en surten més de... Ui!
Però què passa aquí?
No sé, noia, és l'amor. És l'amor que...
Mira, però això ha estat...
Saps qui és un amor? Saps qui és un amor?
Em sona.
Va, posa-la, José, posa.
Catalunya, nostra pàtria.
Ho has sentit?
Bona tarda!
Oi!
Com estem?
Visca la núvia!
Visca! Visca els nuvis!
Visca!
Visca la festa!
Que visquin per molts anys!
Visca l'amor!
Ostres, tu, això és molt fort, eh? Sembla, he arribat aquí i jo crec que tothom s'ha anat encomanant, eh? Els de la Peixera estan tots que sembla que vagin a plorar.
Mira el Ferran Capdevila, que entreu a l'entrepà així, dient...
Sí.
No, i està vermell, el Ferran.
Però se'ns ha encomanat.
Sí. Oh, que m'agrada això.
De cop. Ui, el David García,
també. Ui, també, mare de Déu.
Espera, deixa'm presentar també. Francisco!
Molt bona tarda.
Adéu, guapa, adéu.
Ai, què tal?
A veure, Francisco està enamorat, perquè ens consta que està enamorat.
Sí,
doblement enamorat.
Ai, tu.
Ens el cor dividit.
Sí, home, sí.
I la mare, que ara també...
Ai, sí, triplement enamorat. Són amors diferents.
És veritat.
Ja se sap, això.
Tens tota la raó.
Com estàs, Uri?
Millor que ahir, i millor que aquest matí.
Sí?
Per tant, hi ha una evolució ascendent.
Tu has tingut, podríem dir que en les darreres 24 hores... Uri,
és una muntanya russa d'emocions.
48 hores.
Sí, inclús 72.
I 72 hores, com que amb tot...
Un no parar. Però bé, dic trajectòria... O sigui, hem tocat fons i ara és trajectòria ascendent.
Uri, pots explicar? Perdona, Mercè, però és que té com un embenat amb una vàlvula.
No.
Del llenguado que dèiem ahir,
de la palaia,
exterminator.
Què és això?
Sí, exacte, avui sóc com una mena de superheroi.
Sí. Molt bé.
Sí.
És que és la visió positiva.
M'ho vull prendre així.
Super Oriol.
És una mena de superdesastre. No. Sí, m'han dit que això ho portava en Nadal, en Rafa Nadal.
Ah, doncs mira.
Sí, diu, ho va posar de moda en Nadal, perquè quan lesiones a l'estiu, això, bueno, és com una mena de funda ortopèdica amb forats perquè respiri.
Ah. Bueno, almenys respira. Clar, sí, és que ahir el Francisco, pobre, estava allà a la redacció amb un braç de gitano. Allà intentant
gestionar,
calmar la cuixó.
I escrivint així com els nens petits que comencen a escriure amb ordinador.
Que n'aprenen.
Un dit de cada mà.
Sí,
doncs
sí.
Així.
I anaves així, tecla.
I avui, doncs, mira, ja portem aquesta andròmina moderna.
Sí, això ja fa més patxoc.
Sí.
Bueno, a veure, és el que diu el Francisco, que ho sàpigui l'audiència, que a primera hora del matí això s'havia d'operar, eh?
Això, un altre expert,
sí,
com la de l'altre dia, ha dit que, bueno, que podia ser operable.
Mm. No, i això, clar. Mm.
Clar, el concepte operable no sé si comporta haver-se d'operar.
Sí.
Saps? És operable.
Puc
triar jo o triar el metge?
Digui-m'hi vostè, no? Digui-m'ho d'estè.
Finalment m'ha atès un metge. Un metge que et passaré referències, Mercè.
Ah, sí?
Sí.
Per què?
Perquè, no sé, he vist que parlem d'amor avui.
Ui, ara
és que podria haver... Sí. He pensat que...
Què fa per la Mercè, el doctor?
De debò, eh? Que feia que... Mira, era alt... Va, jugar, no hi entrarem ara amb això.
No, cal, sí, podem entrar. Sí, sí.
Alt, moreno.
Sí.
Però moreno...
Però moreno...
Moreno, molt. Moreno treballat. Vull dir,
No d'un dia, no era un moreno d'un dia.
I en cap cas era uva.
Sí.
Era traumatòleg?
Ai. Què passa, que no...
No, sí,
algun dia en parlarem dels traumatòlegs.
Bueno, és la ciència que estudia los traumas.
Canta veneres?
No t'ho sé dir.
Perfecte.
Però... No.
Ens interessa.
I una dentadura, Mercè.
Ui.
Porcellana, eh?
Bueno. Simpàtic?
Molt. Molt. I he llegit les crítiques de Doctor Alia i que és muy empático, que, o sigui, bueno, un tresor de...
Un tresoret.
Sí.
Mira, Mercè, ja ho tens fet.
Ara t'ensenyaré la foto.
Ja ho tens
ara,
fet.
Quan soni.
Però sabem si està enamorat, ell, o...
No feia cara d'estar enamorat,
Ai.
Eh? Feia cara de voler una...
Portaven ell,
una pubillat... No.
Veus? Tot a favor, Mercè.
No. Molt bé.
No,
molt
no. Bé. I feia cara de voler una pubilla de la terra ferma.
Ah. Veus?
Bueno... Però com es fa això?
De què?
De
casar-se. Mira, per mi, si és que l'has de conèixer, no et faguis mal,
sí?
Primer de tot. O sigui,
acompanya'm, que jo ja ets d'aquí 3 setmanes.
Ara t'acompanyo. Sí, home, sí.
Perfecte.
Quin dia tens ara?
El 23, m'han dit.
Val, doncs quedem.
Perfecte.
Molt bé, oi?
Quin hospital és?
A la Clínica del Pilar.
Ah, home, molt bé.
Sí, al castellà, del Pilar, com les fiestes.
Marta, vols venir tu també?
Ui, tant.
A supervisar.
El 23 no em va bé.
Ah, no, i tu hi ets.
No acabes de ser ni en aquest continent, eh?
No, exacte, però podem fer una videotrucada i així jo també passo revista,
sí,
Mercè, que això m'interessa.
Sí.
Fem entre tots.
Fantàstic.
I que sigui, no?, un doctor de fabricació pròpia.
Et pots posar la càmera amagada, la fèrula aquesta que t'han posat, com d'incògnit?
Sí, no es veuria, eh? Quedaria ben amagada.
Catxeto, càmera.
I tu em vas dient, puja la mà, a l'esquerra, baixa.
Exacte, ho farem així.
Val, doncs.
Molt bé.
Bueno, ara ho acabem de dir en directe, eh? Poder aquest home, si ens està escoltant, zero sorpresa.
No, cancela aquesta visita amb el Francisco. Bé, deixeu-me acabar de presentar tot l'equip de la fabricació pròpia, el Ferran Capdevila, l'home de les targetes.
I l'home que li brillen els ulls.
Està barallet. I la Vanessa Carrasquilla, que no la veiem, però potser també al món digital.
Yeah.
En José Matosas, ell tot sol... Avui està el món sonor. Vamos, José. tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cap de vila, eh? Bo, eh? Aquest noi.
Ui, tant.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Escolta, repassem els continguts del programa d'aquest dimarts, dimarts 2 de juliol. Després de fer aquesta presentació, com sempre, farem una mirada a l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, Realitat Paral·lela de la Harke. Avui la Cor ens farà les vintage, que ahir les vam trobar a faltar, i després la Marta farà la digestió amb l'Alfredo Cohen. Ell és director de La Gran Pantalla. La Gran Pantalla és un festival internacional de cinema de les persones grans de Barcelona, i se'n parla molt poc, i avui en parlarem al programa. Perquè, com dèiem, des d'avui fins diumenge un munt de projeccions de pel·lícules, curtmetratges, que aborden noves mirades sobre el fet de ser i fer-se gran. En parlarem avui amb el seu director a 3:45.
Si m'ho permeteu.
I després, amb el politòleg i curiós de mena, en Guillem Porçals, parlarem de la ressaca encara de les eleccions franceses. Ja sabeu que aquest diumenge hi ha la segona ronda. Del dia de l'OVNI, que es veu que està relacionat amb l'espionatge.
Oh, ai.
No m'ho diguis.
No ho sabíeu, això?
Perquè són espies, els extraterrestres?
Diuen. És curiós, no? Això és curiós.
Sí que tenen els ulls molt grossos.
Per observar.
Clar, ho veuen tot.
Doncs li preguntarem en Porçals de què ve aquesta relació. A més, també li demanarem la seva opinió sobre les últimes informacions de l'escàndol d'Esquerra Republicana i del que està passant políticament al Regne Unit. Ja sabeu, dijous toca votar, i als Estats Units, que toca votar al novembre, però ja porta cua. I a continuació, avui, a partir de les 4, han preparat un bon cacau teatral. Estaran amb nosaltres. Apunteu, preneu nota. Marta Marco, Josep Julien, Abril Julien i Marc Soler. Ells són els protagonistes de Malamort, un thriller rural de Daniela Feixes, i que podeu veure fins al 28 de juliol al fosc escenari de la Sala Beckett de Barcelona, que és molt fosc, aquest escenari, Marta.
Molt.
Tu hi vas ser, eh?
Molta penombra, ui, molt tu, fum d'aquell, que jo crec que, Mercè, aquest, saps aquest fum que fan?
Es posa la gola, eh?
Un atac de tos, ai, vaig no. haver de sortir.
Ah, sí?
Vaig passar molt malament. Però és un thriller, és una cosa que no estem massa habituats a veure al teatre.
No, no, la veritat és que no, i avui estaran amb nosaltres, com dèiem, els protagonistes d'aquest Malamort, un dimarts en què també tindrem música amb el cantautor Roger, preparat Francisco José.
Julio.
Julio, perquè avui en Roger ens farà un tomb pels 2000. I a partir de les 5, l'última hora del programa del Fabricació, arrencarem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Amb ell avui parlarem, a veure si ho dic bé això, a un Oumuamua, que és un primer objecte. Què? Te fa gràcia?
No, que, com que, és, que parlem d'enamorats i de Frank Sinatra, no? Oumuamua.
Oumuamua. Sí que és veritat que és...
Oumuamua.
Sensual. Que és un ovni.
Què ho diu?
Oumuamua.
Però no,
el què?
Petó.
Però per què?
Fa gràcia.
Però vols que et faci només els petons o l'oumuamua?
No, tot, tot.
Oh, mamà.
Ui, carai.
Hosti, tu. Que bé ho diu, eh?
Es nota que està casada. Es nota que l'hem casat.
Home, sí, doncs, que porta l'anell. Escolta, vine també amb el Joan Anton Català. Avui parlarem d'aquest primer objecte interestel·lar conegut del sistema solar i un dels grans misteris de l'astronomia dels darrers temps, que ha donat peu a pensar que pertanyia, doncs, a una civilització extraterrestre llunyana. Ai, Harke, amb els ulls grossos.
M'encanta.
La raó per la qual es va pensar que era una nau, un objecte amb tecnologia pròpia, és perquè el seu moviment no era regular, sinó canviant. Ah. Estava accelerant. Ah. I això és el que ha fet pensar, doncs, que podia ser un ovni. Doncs avui en Joan Anton Català ens explicarà tot l'enrenou que es va aixecar i el per què, segons la ciència, no és considerat una nau extraterrestre. A més, la lingüista Montse Pibarrat avui ens demanarà la paraula cotxe.
Molt bé.
Perquè tenim Sant Cristòfol a tocar.
Ai, veritat.
I la taula de diàleg amb l'Aleix Cabrera, la Roser Pedrós i la Joana Justícia, amb ells arribarem a les 6 de la tarda.
Mama.
3:45, mare meva, com estem avui. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. I like your Va, que avui la Marta, la realitat paral·lela, diu que hem de fixar la mirada al cel.
Sí, i si sou dels que porteu cinturó, aprofiteu per recordar-vos-el, perquè l'actualitat m'obliga un dia més a tornar a parlar d'una empresa que, com passa amb Esquerra, darrerament no acaba d'alçar el vol. Avui tornem a parlar de la companyia aèria Boeing. Que Boeing segueix desplegant el seu ampli ventall de problemes tècnics que no aconseguim resoldre, i avui, que és el dia dels objectes voladors no identificats, no ens hem pogut estar de portar-vos l'última sorpresa de la companyia nord-americana, que, com sabeu, fa aigües des que l'any 1997 va ser adquirida per una altra empresa, McDonnell Douglas. De fet...
Aquí està el truc.
Aquí està el problema. Des d'aquell moment, la companyia va fer una davallada pel que fa estàndards de qualitat per focalitzar els esforços en reduir costos i augmentar els beneficis. Per cert, si voleu aprofundir en el col·laborat de Boeing, que és interessantíssim, que, de fet, ha passat de ser una de les empreses més respectades dels Estats Units a la riota de l'espai aeri, us recomano el documental Caída en Picado, El caso contra Boeing, que trobareu a Netflix i que és un documental premiat, per cert, al Festival de Sundance.
I don't remember the time. Quite early in the morning, my husband prepared his flight bag. We had a meal. That was the normal routine before he left for his flight.
Aquest documental explica els tràgics accidents que van patir en anys consecutius dos Boeing 737 MAX i on van morir, lamentablement, tots els passatgers i tripulació a bord, així com com les traves que la companyia Boeing va posar perquè es fes públic el motiu real de la catàstrofe. Un error tècnic, de fet, una peça del fusellatge de l'avió que ells coneixien, que ells van incorporar, però que van decidir no informar els pilots de com funcionava, i això ho van fer per seguir competint contra Airbus, que és la seva, fins ara actual també, empresa rival. Els últims mesos, el degoteig de problemes tècnics de Boeing ha estat constant. Avions que perden portes a ple vol, fugues d'oxigen, errors de motor. No està sent l'any de Boeing, i això es podria quedar com una anècdota si no fos perquè els avions hi volen persones, i al cap i a la fi el que està en risc, evidentment, és la seva vida, o la vida de tots, en definitiva. Amb tot això, m'ha dit que, malgrat que Boeing falla més que una escopeta de fira, en aquestes darreres incidències no hem de lamentar cap víctima directa. Sí que un passatger de 73 anys va morir en un episodi de fortes turbulències, però a causa d'un infart. Va ser en un vol de Londres a Singapur, de Singapore Airlines. Avui, un nou cas ha sacsejat l'actualitat aeroespacial, i la fortuna ha volgut que la companyia responsable sigui, sorpresa, Boeing. L'afortunat, en aquest cas, ha sigut un vol d'Air Europa que feia la ruta a Madrid-Montevideo. L'aeronau es va veure obligada a aterrar d'urgència a la ciutat brasilera de Natal la matinada d'ahir dilluns a causa d'unes fortes turbulències que van deixar la cabina molt tocada, fins i tot amb seients arrencats de terra, i 7 ferits de diversa gravetat, a més d'un número indeterminat de passatgers amb contusions, fractures cervicals, lesions a la cara i dolors de tòrax, i els nervis que devien sortir tots esparverats. Es tracta d'un Boeing 787 Dreamliner...
Però aquest 787 és el que sempre dius tu, eh?
Sí, és que és aquest el que tinc entre... Ja tinc el punt de mira. De fet, Mercè, aquest avió va poder aterrar a Natal sense més complicacions. Ara, però, l'aeronau se sotmetrà a una inspecció per determinar el grau de gravetat dels danys, perquè sí que és evident que, malgrat aquestes turbulències, hauria de ser un cas aïllat, i, de fet, ens hi estem acostumant. Avui he parlat amb un professional de l'aviació, a qui aprofito per saludar, és el Bartomeu, és pilot, i m'ha dit que quan es troben amb aquestes turbulències, Mercè... que són, per cert, turbulències impossibles de predir, no hi ha res a fer, eh? No hi ha res a fer. Que més del cinturó que han de dur sempre posat, perquè ells són pilots, quan els enganxen les turbulències s'han de posar l'arnès de cabina, perquè la força de les corrents és tan forta que els costa fins i tot dominar els controls de l'avió.
Déu-n'hi-do.
Sí. Tornem, si us sembla, als fets de Montevideo, perquè el que ens crida de debò l'atenció, que això és una de les imatges del dia, Mercè, o potser de l'any, del que portem d'any, és aquest passatger... que jo diria que és el que va sortir més malparat de l'altercat de les turbulències de la matinada d'ahir, perquè imagina't que de l'impuls...
No.
De l'impuls d'aquestes turbulències va quedar totalment encaixonat...
Jo encara no sé com ho ha fet, eh?
...el portaequipatges. Teniu present el compartiment, no? Sí. Deixeu l'equipatge de mà a sobre dels...
Cap, absolutament res.
Doncs hi va cabre un home. De fet, si teniu l'oportunitat de veure aquest vídeo, no us el perdeu. Com dèiem, de les forces de les turbulències, el passatger, atenció, va travessar el sostre de l'avió i va haver de ser alliberat pel compartiment d'equipatges de mà. Gràcies a Déu, a aquest home no li va passar absolutament res, però és que de veritat que les imatges són esperpèntiques, perquè és el que comentava l'Uri. Ja és complicat posar-hi la motxilla...
No hi cap. No hi cap.
És que no hi cap mai,
No, 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 perquè depèn de quina motxilla, de quin equipatge de mà portis...
També
ja
t'he
no
de dir,
cap.
Mercè...
Aquest noi era gran, eh?
Sí, era un tros d'home. També t'he de dir...
Sí.
Podria ser traumatòleg. Que jo a mi m'encanta, quan pujo un avió, ordenar... O sigui, ordenar les maletes que hi ha al portaequipatges perquè és per optimitzar l'espai de... perquè la més gent pugui posar la seva maleta.
Marta Harker.
A mi no em toquis la maleta.
Sí, a veure, això no ho facis.
S'ha de ser molt decidit. No, ho has perquè... de fer amb decisió.
Però, i no, clar, que... no et diran, no t'han dit mai res.
Mai.
Sembla que estiguis posant bombes.
Això són objectes personals, no pots tocar coses que no són teves, Marta.
No, però tu vas amb decisió. Jo ho faig amb bona voluntat de dir, nois, és que si, de veritat, si poséssiu les maletes més ben organitzades, cabrien les de tots.
Això ho ha de fer la tripulació de cabina.
Bueno,
doncs
ja vindran ells a parar-me els peus.
Clar. I no t'ho han parat mai,
Mai.
Encantats.
Mai. Clar, perquè com que sóc alta, arribo sense... Jo ho veig, a mi em queda baix.
Clar.
T'has de xupir.
I potser la gent ja et demana i et diu... Escolta, ja que estàs de dalt,
m'encanta, no? M'encanta.
Puja la maleta.
Sí, sí. O quan aterrem, jo sempre sóc la que baixa les maletes de tothom. Sí. Em fa goig.
Això s'hauria de poder aplicar al carrer, quan aparques al carrer, que hi ha una cosa que em fa moltíssima ràbia, que és la gent que aparca zona verda o zona blava entre línies. Ocupant dues
sí,
places.
Sí,
això
sí.
Està penat, eh? Això és molta. Si poguessis anar per Barcelona...
I ordenar.
Movent cotxes. Això
que
sí que seria
Marta,
un bé...
No?
Home,
clar.
I tant.
Posar per darrere de la línia o davant de la línia,
exacte,
perquè és que així ni cabrien dins.
Tens toc, també, amb això?
No és un toc, és una afició. Vull dir, si no ho faig, tampoc
és
em passa
afició,
res. Però...
Entre tu i la Candela ho podríeu fer, això.
Exacte, però jo penso que...
Gràcies que tenia un toc.
Amb lo de les línies?
Sí, bueno, qualsevol cosa.
Amb diferents coses. Bé, recordem que fa unes setmanes aquí al programa ja parlàvem amb el Daniel Escoltado, que és pilot d'avió Boeing 787 Dreamliner d'Air Europa i portaveu també del sindicat aquest SEPL. I el Daniel Escoltado explicava que el canvi climàtic està provocant més turbulències i el que és pitjor, ja ens ho deia el nostre amic, el Bartu, que no es poden predir. Però, clar, també és veritat que el canvi climàtic, en principi, hauria d'afectar a tots els avions per igual i fins a dia d'avui, fins a data d'avui, la immensa majoria de casos que coneixem són d'avions Boeing. I parlant de...
Pot ser que sigui perquè n'hi ha més o no? Si tu ho controles, eh? Sí, entre Airbus i Boeing està la cosa repartida.
Sí, és veritat que, mira, per exemple, aquest cas és a Sud-amèrica, a l'Amèrica Llatina, i potser Boeing, com que és una empresa nord-americana, sí que té més tirada a volar al continent americà, i Airbus, que és una empresa europea, doncs,
Però tenen... Però el que sabem és que estan equilibrats de turbulències. N'hi ha una que hi ha hagut més.
Boeing és l'empresa que com a mínim ha reportat més incidències pel que fa a les turbulències.
Una pregunta, jo ho poso només damunt la taula. Creieu que, clar, que en aquests casos és greu perquè hi ha hagut una persona morta, en aquest cas, per un atac de cor, però hi ha hagut diversos ferits. No creieu que potser ara també s'estan adonant, o sigui, que aquestes turbulències passaven també abans i potser no es donaven a conèixer, o és que realment és que els fets són molt greus?
Bueno, és com el que comentava Daniel Escotada i el que em comentava avui també aquest amic, que ara les turbulències són molt més... És a dir, d'entrada no es poden predir, cosa que abans sí que es podien predir, i que després són molt més violentes a causa del canvi climàtic.
Sí. I llavors, creieu vosaltres, jo ho deixo així sobre la taula, la Marta perquè és una experta, però amb el... No és veritat, a ella li agrada molt aquest tema, creieu que no es poden predir justament a causa també del canvi climàtic? O sigui, és degut a això, eh?
Perquè són molt més fortes. El que sí que recomanen, mira, aprofitem per dir-ho, ara que s'acosta l'estiu i molt de gent agafar avions.
És que a mi em fa molta por.
Anar sempre amb el cinturó cordat. No. Això sí, durant tot el vol. Que hi ha gent que té la mania de posar-se dret i anar, vull dir, i treure's el cinturó perquè els creuen que no té cap funció. Doncs encara que us el lligueu una mica més, deixeu-vos-el una mica més amplet, però aneu sempre amb el cinturó cordat perquè és que ja, la gent en aquest vol de Montevideo han patit contusions greus perquè es veu que són canvis de pressió molt salvatges.
Ens estàs explicant que un home ha travessat
el sostre de l'avió
i ha travessat tot sencer. Vull dir, és que si podeu, mireu les imatges, perquè...
És espectacular.
Clar, jo he viscut turbulències a la meva vida, però crec que l'avió s'ha desplaçat 30 centímetres amunt i avall.
Sí.
No. Que fa impressió, tot i així.
Sí, però perquè tu rebentis el sostre d'un avió, has de caure en picat i de sobte, Molts metres.
L'única vegada que he viscut unes turbulències molt fortes va ser amb un avió que anàvem cap a Sevilla o tornàvem de Sevilla. Ja sabeu que el trajecte, Jarque, tu sabràs, en aquest tipus d'aquesta ruta cap a Sevilla sí que hi ha com unes corrents molt fortes d'aire. I normalment hi ha bastantes turbulències. L'únic que he vist és una hostesa que va anar d'un costat a l'altre. Vull dir que va traspassar un seient a un altre, però tal qual volant, eh? Però, clar, el que dieu, que hi ha hagut seients contuns, no?
Sí.
Què has explicat?
No, que hi havia seients que fins i tot, bé que ho apuntis, perquè les imatges que dèiem que facilitaven els companys de l'avantguàrdia, veiem seients capgirats, seients de l'avió, de cabina, capgirats. Totes aquestes zones del compartiment d'equipatges completament destrossades, per tant, sí que estem parlant, doncs, això de...
Sí, que hem de prendre consciència, és el que deia la Marta, que no costa res.
No costa res, que més us ho diuen, i és per la vostra seguretat.
El que passa és que hi ha allò de la luz del cinturón de seguretat, està encendida o apagada, i la gent... Hi ha el tio que s'apaga el llum i ja sents clic. Ja se l'ha tret.
Ja està, sí, és veritat. Potser, a través, ara, amb tot el que està passant, ara realment hauríem de prendre consciència i potser fins i tot a canviar la normativa.
Clar.
Vull dir, perquè, ser és que hi hagin persones que estiguin greus per com s'estudien.
I si
és
imprevisible...
Clar, només apunta que aquesta llum, diguéssim, que normalment s'encén instants abans de que comencin les turbulències, perquè els pilots precisament ho poden predir. Fins i tot haurà anat en vols que els pilots us diuen que durant el vol hi poden haver turbulències.
Estamos atravesando.
N'hi ha que sí que es poden predir, n'hi ha que no.
Si els entens.
Exacte, perquè van molt ràpid. Van molt ràpid.
Això també s'ha de dir, que parlen...
Uns idiomes molt estranys, molt fusionats.
No saps ben bé en què creure.
Correcte, en tot cas sí que és veritat que les aerolínies haurien de treballar amb aquests sistemes d'estabilització, perquè si aquestes turbulències cada vegada són més freqüents i posen en perill la gent que tenim a bord, doncs és un problema. Parlant de Boeing...
Més encara?
Sí, deixeu-me anar un momentet. Un momentet. A l'Estació Espacial Internacional. Perquè el Patch i la Sani se les veien molt felices després de l'airar-se, recordareu, de Cap Canaveral.
Quin mal moment.
L'última hora és que els tenim encallats a l'Estació Espacial Internacional, que, com dèiem, fa unes setmanes es van enlairar amb la Starliner de Boeing per acoplar-se a aquesta Estació Espacial Internacional. Correcte. En principi, els astronautes hi havien de ser per uns dies, però en aquests moments no se sap quan tornaran.
Què dius?
I això per què? Doncs perquè Boeing està estudiant els errors de la càpsula per tal que el retorn d'aquests dos astronautes sigui el més segur possible, que no crec que sigui el missatge que vols sentir quan ets a 400 quilòmetres d'alçada.
Vaig i la sunita,
Els que sí que sembla que baixaran d'aquí ben poc, Mercè, i això és molt bona notícia, són els visitants del Tibidabo que tinguin el valor de pujar la nova atracció de caiguda lliure, perquè fa uns dies, recordeu que us deia jo aquí, encara no se sap res, estan homologant... Bé, doncs fa uns dies BTV anunciava que ara sí s'estan ultimant aquests preparatius perquè l'atracció a Merlí, recordareu aquesta atracció de caiguda lliure, pugui posar-se en funcionament els propers dies. Per tant, esperem poder-vos anunciar aquesta esperada estrena abans no acabi la temporada, i aprofitem també per celebrar que els enginyers de Merlí, en principi, no tenen res a veure amb Boeing, que això és molt bona notícia.
Garantia.
A tots, que tingueu, sobretot el Patch i la Sony, que tingueu un dia mundial de l'OVNI segur, que ells se'n deuen veure, que són molt amunt. Un dia de l'OVNI segur, galàctic i molt, molt feliç.
Ai, pobrets.
Tu t'imagines quina
nit? No, jo no m'ho vull imaginar. Però si a mi ja em fa pànic agafar un avió, imagina't tu ser el Bats i la Sunita.
Però no hi ha ocells allà, Això també t'ho estalvies.
Ni turbulències.
No, però és que l'avió... Ni pesos. L'avió
és un ocell.
He fet un ovni-avió. És un ocell.
Mercè.
I jo crec que d'aquí també em ve la fòbia d'una mica de volar, que sí.
Sí. I una cosa que molt pitjor que no poder sortir de casa és no poder retornar,
Ui, tant.
Vull dir, jo més m'estimaria que s'hagués espatllat el de nata.
Ui, tant, que no poguessin arrencar.
Aquesta gent tenia totes les senyals del planeta i de l'univers que apuntaven a que aquest viatge no s'havia de fer.
No hi aneu.
I han arribat allà dalt que jo no donava ni un duro.
Mira, parlant de senyals, que entren els senyals horaris, arribem a les 3, publicitat i penúltima hora.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ja escaig que ha passat a les 3 del migdia. L'Eurocopa de futbol segueix avançant. Marta, tu estàs al dia, eh?
I tant. Vaig patir ahir.
Per què? Què va passar?
Vaig patir, m'ho vaig passar molt bé.
Però explica'ns-ho, que ens anirà bé per fer el context.
Ah, sí? Bé, ahir van jugar Portugal-Eslovènia, vuitens, de l'Eurocopa, i, evidentment, tots els ulls estaven posats en Cristiano Ronaldo, que es diu que podria ser la seva última competició internacional, perquè d'aquí 2 anys tenim Mundial, però potser ja l'agafa una mica massa gran.
Com Ronaldo, que ho sabeu? Deu tenir 30,
30 i
no
mig.
Arriba a 40, eh?
No, no arriba a 40.
Arribar a 40.
Sí. I recordem que Cristiano Ronaldo, que ara mateix juga a l'Aràbia Saudí, va ser durant molts anys, o durant moltes Eurocopes, un dels màxims golejadors. I el tema és que en aquesta Eurocopa, Cristiano Ronaldo encara no ha marcat cap gol. Aleshores, ahir se'l veia molt, molt angoixat, fins i tot quan va fallar aquest penal a la pròrroga, va plorar llàgrima viva, que és una imatge que tampoc estem massa habituats a veure els jugadors de futbol.
Doncs fixa't, ara tu deies. Ahir va ser el torn de Portugal amb aquesta Eurocopa de futbol, com deia la Marta Jarque, capitanejada per aquest Cristiano Ronaldo, que encara no havia marcat, i el crac de Madeira, va fallar un penal molt important durant el partit, si és que no va veure el partit d'ahir, us ho expliquem, i això va provocar doncs una reacció curiosa en el de Madeira, podem ja dir-ho, és una plorera desconsolada, sí, noi, sí, que no, és sí, que no sí, tenia sí. res, com la tristesa de Inside Out, doncs igual.
No el podien consolar.
No hi havia manera, que no podia aturar de cap manera. Ja al descans de la pròrroga estava plorant com si no hi hagués demà. A la tanda definitiva de penals, Cristiano Ronaldo va dir: noi, saps què? Jo assumeixo la meva responsabilitat com a capità de Portugal i, nois, marcaré.
Aquí sí.
El seu equip va classificar-se, ho van celebrar, això sí, tots menys Ronaldo, perquè ell va marxar cap a vestidors, encara plorant.
Fatal.
I des d'aquest programa no som ningú per jutjar. No som ningú per jutjar el comportament infantil i patètic d'una persona com Cristiano Ronaldo. No som ningú. Per tant, això ho parlarem amb ella, amb la nostra corresponsal, que és la Leonor, que és la propietària de la pastisseria a Casa Portuguesa del barri de Gràcia, Barcelona. Leonor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes, Leonor. A ver, hemos dicho pastelería, pero sois mucho más que eso, diríamos. ¿Cómo defines tú a Casa Portuguesa?
Bueno, pues es un rinconcito portugués aquí en Barcelona, en el corazón de Gracia. Bueno, hay un poco de todo. Sí que es verdad que la base es la pastelería. Tenemos elaboración propia, hemos traído los hornos de Portugal, las harinas, o sea, hacemos todo nosotros. Es hecho con mucho amor y cariño. Y pero después hay todo un sinfín de productos, tienes vino, cervezas, queso.
Oh, no,
y sardinas, también tienen sardinas.
Sardinas, también, sí, patés de sardinas, las sardinas en conserva, sí, sus sí, miles sí. de formas.
Miles de formas, claro. Claro. Leonor, confírmanoslo porque están desde desde el control técnico, que lo están deseando. Natas tenéis, ¿no?
Por supuesto.
Buenas.
Sí. Sí, 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 sí. Bueno, sabiendo que estabais hablando hoy de esto, ya os hubiera mandado unas cuantas.
¡Hola! Leonor, por el amor de Dios. O sea,
qué buenas.
Aquí encantados, tenemos programa hasta las 6, ¿eh?
¿Sí? Ah, bueno, pues ahora os mato.
¡Oh, hola, bravo!
Leonor.
Muy obrigada.
Y todo, ¿vale? ¿Para dónde tengo que mandar?
Sí. Ahora nuestro maestro de ceremonias...
El Ferraniño.
Te va a dar la dirección concreta. Leonor, vamos a hablar un poco de casa portuguesa, ya que nos traéis estas natas buenas. ¿Cómo ha ido la mañana, Leonor?
Bueno, nosotros por aquí tranquilos. Yo me imagino que los portugueses están bastante tristes, ¿no?
Claro.
Con el tema del fútbol. Bueno, yo porque personalmente no soy muy de fútbol.
¿Tú has seguido la selección o no portuguesa?
Bueno, la sigo a través de mis amigos que no paran de hablar de eso, pero yo...
Ah, sí. Oye...
La tele, esto sí que no lo hago.
Y Leonor, ¿tenéis un chat? ¿Qué se dijo ayer en este chat? ¿Estaban enfadados? ¿Cómo lo vivieron?
En general están tristes con la selección. Dicen que no está jugando mucho nuestros jugadores.
Sí.
Están jugando muy bien.
Bueno.
Y la verdad es que ayer estaban bastante enfadados.
Pero bueno, han pasado. O sea, ¿no? Portugal ha pasado, ¿eh, Leonor?
Sí, pero parece que lo salvó fue el como se dice, el portero, ¿no?
Sí. Sí, gol portero. Sí.
Todos.
Mal. ¿Y Cristiano Ronaldo? ¿O sigue siendo un ídolo para vosotros o os empieza a caer quizá un poco mal ya?
Bueno, no, sigue siendo un referente, ¿eh? A quien le gusta el fútbol, le gusta el Cristiano. Yo personalmente no le tengo especial cariño.
Aguaita-la, Leonor.
Pero la gente en general, sí, bueno, esto, los que les gusta mucho el fútbol, dicen que es un buen jugador, no sé.
Claro. Oye, pero ¿crees tú? Claro, es que pobre chico. Mira, ayer cuando lo veíamos pensaba, ¿pero por qué?
Llorando, ¿no? Que se puso a llorar.
Leonor, porque hay mucha presión sobre Ronaldo en Portugal, ¿o no? ¿Cómo lo has vivido esto?
A ver, sí que hay, porque lo tienen como, claro, el héroe nacional, ¿no? Entonces me imagino que este hombre también tendrá esta cosa de que no querer defraudar. Bueno, no sé, yo tampoco no entiendo muy bien la psicología de los jugadores de fútbol.
Claro.
Y en general, y de este menos en concreto.
Sí.
Pero bueno, sí que... Porque él ya de su naturaleza ya siempre está en presión y, ¿no? Siempre como que tiene que demostrar... cosas. Entonces, no sé, lo de ayer me imagino que lo habrá afectado más, uh-huh. O bueno, no sé qué decirte, pero sí que la gente hablaba de esto, ¿no? Que estaba llorando y se reían un poco, ¿no?
Se reían un poco.
Los portugueses dicen, mira, este aquí, pero bueno.
Oye, ¿notáis, Leonor, que cuando gana Portugal hay un aumento, digamos, de clientes en la Casa Portuguesa o no? ¿O no notáis? ¿Es indiferente?
No, aquí en Casa Portuguesa no, pero sabes que como también tenemos sistema de delivery, es verdad que siempre que hay partido...
Claro.
Ese día sí que aumenta mucho, sobre todo la venta de cervezas, ¿no? Que la cerveza es portuguesa, la tenemos con descuento también para los días del partido.
Buena.
Yo pienso que la gente se anima entonces y, bueno, y nos compra mucho para esto, o bien para bueno, estar ahí motivado para el partido o para después para desahogar de las tristezas.
Bueno, ayer al final pudisteis celebrar.
Como nunca, no sé, estaba flipando, digo, madre mía. ¿Qué estará pasando?
Oye, una pregunta, Leonor. De la clientela que tenéis en Casa Portuguesa, recuerda, Malbarri, de Gràcia, Barcelona, ¿qué dirías, el perfil de cliente que tenéis es más de aquí, de Cataluña, de Barcelona, o de fuera?
No, el 80% es de aquí, ¿eh? A ver, no te digo catalanes, pero es gente que vive aquí.
Vale,
El 80% es gente de aquí, del barrio, de Barcelona... Sí que algunos quizás son extranjeros, pero es gente que vive aquí ya hace años. Uh-huh. Algunos turistas caen de vez en cuando porque vienen del Parcuell o, bueno, de estos sitios así, el Paseo de Gràcia, entonces al final vienen aquí. Sobre todo japoneses, que no sé por qué, pero salimos en algunos guías, ¿no?
Ah, mira.
No sé muy bien por qué, pero de vez en cuando me aparecen aquí.
Millor, molt bé.
Eres de japoneses y digo, madre mía.
¿Y qué piden los japoneses?
Pastelitos de nata.
Siempre. Ay, mira, ahora que tornes a traure, Leonor, porque tema polémico. A ver, yo voy un poco perdida. Y mira que estuve, que también tela, ¿eh? El año pasado en Portugal. ¿Qué diferencia hay? O sea, el pastel de Belém y el de nata, ¿qué diferencia hay? ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
A ver, es lo mismo. Lo que pasa es que la fábrica de Belém es un barrio de Lisboa, tú sabes,
sí.
¿No? Es como Gracia, digamos.
Sí.
Entonces había un monasterio, entonces empezó de hacerse en este monasterio por las monjas y ya después con los años y cuando se quedó más industrializado, digamos, lo cogió una familia y entonces registró el nombre Pastel de Belén, pero realmente Pastel de Belén o Pastel de Nata es lo mismo.
Ah, mira.
Ellos defienden que tienen como una receta secreta.
Ah.
Yo creo realmente que esto es un poco más marketing que otra cosa.
Todo vale.
El primer pastelero hace casi 20 años que hemos abierto el negocio aquí en Barcelona. El primer pastelero que ha venido trabajó ahí, en la fábrica de Belén. Y nuestra receta es la misma. Y él dice que no, que esto que es un mito de la...
De allí, marketing. Claro. Bueno.
El hecho de que le llamen pastel de nata, claro, es raro, yo entiendo que confunde, por eso nosotros aquí en Barcelona también le hemos puesto el nombre pastel de Belén, porque nata aquí es otra cosa.
Claro.
Nata es como la nata montada y no lleva nada de esto.
¿Y qué lleva? Mira, para la gente que diga, ostras, ¿qué lleva este pastel de Belén?
Mira, el pastel es hecho, la crema es solo, es como, no me gusta comparar, pero bueno, para que tengáis más o menos, es como si fuera una crema catalana, que es leche, huevo, limón y canela. Y un poquito de maicena. Y bueno, y azúcar y nada más. Y yo pienso que el porqué de llamarle pastel de nata tiene que ver con la con el punto de nata de la leche. Está porque cuando pones a hervir la leche para la crema, tiene que estar en un punto realmente que haga una nata gruesa.
Caga chup chup. Oye,
es tan bo, això.
Leonor, tenemos boca, la boca se'ns fa aigua, ¿eh?
¿A qué hora dices que llega esto aquí?
Bueno, ahora os lo mando. Ahora.
Vale, vale.
Ah, ahora el Ferran te
pasa. Y esas cervezas portuguesas también, si quieres. Para probar.
Bueno, Leonor, mira, nosotros le pedimos a nuestros corresponsales, que vamos llamando cada día, una previsión del tiempo y el tráfico. Te lo pedimos a ti también, Leonor. ¿Cómo lo tenemos hoy en Gracia?
Bueno, aquí en Gracia hoy está bastante tranquilo, ¿eh? Ya te digo, para lo que suele ser las tardes. No sé si están todos de saca del fútbol.
Ah, puede ser, pot ser, ¿eh?
Sí que la mañana también estaba tranquila. Normalmente siempre hay muchos camiones y coches descargando y sí. Cosas. Pues mira, hoy súper tranquilo.
Bé.
Ahora por la tarde también. Y el tiempo, bueno, está esto bochornoso.
Molta calor, ¿eh?
Molta calor. Por la mañana no estaba, pero ahora sí que está...
Está picando ahora, sí, sí que això és així.
Que no hay sol, pero...
Sí, no hay.
Está así como medio nublado, pero es peor aún, porque es de este bochorno que se te mete en la piel.
Pero bueno, que combina bien con un pastel de nata.
O con una cervecita.
Y una cervecita. Ya lo estamos deseando. Leonor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis...
Mucho obrigado.
Obrigada.
Gràcies,
Leonor.
Leonor, propietària de la pastisseria Casa Portuguesa del barri de Gràcia
tot
de Barcelona.
Bo, eh?
Cap allà, eh? Quan acabi el programa, cap allà. Nosaltres tenim la sort. A veure si no acaba el programa. Hem dit adéu a la Leonor, eh? Adéu, adéu, Leonor. Adéu. Si acaba el programa, anem cap allà. Vull dir, perquè ara ja m'he quedat...
Si això no arriba aquí,
sí.
Jo patiré un enfado. Un ensurt?
Que diu que sí, que diu el José. Que sí, que arribarà. Sí, home, sí, sí, clar que arribarà.
Un enfado.
Avui tenim el José fins al final. No t'enfadis com ella, eh?
No m'has entès.
Ai, no, ara no.
Enfado?
Enfado.
Enfado.
Enfado, bueno.
És que era tan dolent.
És que sí, és que no.
M'he encantat.
És que no.
És que en Ferran ara no té targetes a la mà.
No, però en Ferran està donant la direcció perquè arribi la nata
això,
i la cervesa.
No us ho perdeu, eh? Això són, aquesta gent està
allà
a la plaça del Diamant de Barcelona, a Casa Portuguesa, ho tenen tot bo.
Tenen
una selecció de pastissos, de quiche, de tot tipus, és deliciós.
Marta, què fas?
Em vols sonar,
però,
això, ara?
Un moment, estàs molt baixeta.
Sí,
ara m'he fixat.
Sí. Perquè... Ara he vist que el micro m'arribava al front. Dic, o m'he fet jo petita o baixar la... Vull pensar que és la cadira que ha anat perdent alçada.
Sí, estàs còmode, eh?
Molt bé, estic bé, estic bé.
Sí.
Cap problema.
Bueno, dos minuts i serà un quart de 4 de la tarda. Necessitem fer un tomb pel món, sobretot més cap al món per les notícies que eren notícia un dia com avui. I això ens ajuda la nostra Coro, que la trobàvem a faltar aquests dies. Coro.
Ai, què?
Ja. Mua, mua.
Mua, mua.
Ai, oh, m'encanta. Què, cap on ens portes
avui? Mira,
avui
cap al 2008. Estic espessota, eh?
Sí?
Estic espessota a veure com va la secció, m'haurà d'ajudar.
Com les nates.
Però s'entén. Estàs entrant en un núvol.
Sí, sí.
I ara costa tocar de peus a terra.
Què te passa? És ben bé així, eh?
Home,
bueno,
és que si no fos així, tindríem un problema.
La saca emocional. Fort, eh?
Bueno, però va ser maco, eh?
Oh,
va ser? Aquella única foto que has enviat...
Era maca.
Era preciosa.
Potser era l'única que era bonica o que se'n salvava.
Bueno, l'única que has tingut, també.
No. Bé. Tal dia com avui, un 2 de juliol de 2008, un home britànic acabava de complir les dues setmanes menjant aliments caducats per demostrar que tirem molt menjar que encara es pot aprofitar. És l'hora de dinar i Jonathan Maitland discuteix amb la seva dona. Ell vol menjar un tros de pollastre que porta 6 dies caducat. Home. I el seu fillastre Fèlix... Fèlix? Fillastre?
Ah, he entès, un fill astre Fèlix.
El pollastre es deia Fèlix. I el seu pollastre Fèlix no volia ser crespit.
Quina família més curiosa.
Pollastre és de les coses que quan porta ja un dia de més ja fa una oloreta...
Fa olor...
15 dies...
Fa olor de ketchup.
De moment n'eren 6, però és igual.
Era sumatge, ja.
Devia estar sec. En tot cas, aquest home i el seu fillastre, el Fèlix, de 16 anys, també es volia sumar a aquesta iniciativa.
Ah, sí, és que això ho fan els nens.
És que sí?
Fan el que fan els pares.
Sí. La discussió el porta a dur a terme un estrany experiment que consisteix a menjar durant dues setmanes aliments cada vegada més caducats. I tot per demostrar que tirem a les escombraries tones de menjar que encara és aprofitable, que encara es pot, ens pot anar omplint àpats. Aquí tenim una fotografia d'ell menjant un pa Bimbo de color verd.
A veure.
La seva dona se'l mira preocupada al darrere, amb
estem
cert fàstic.
Estem parlant dels típics fongs que fa el Bimbo quan porta... Que això a vegades no ho veus tu. Que,
no, saps? I quan passa...
Sí. Que, bueno, no és, diguem, la llesca de dalt de tot la que té fongs, curiosament.
No, però l'última, esclar.
La tercera, la quarta, sí. I tu doncs, vas preparant... I
però
de
és
sobte,
que aquí aquesta fotografia que us he deixat aquí, com que és en blanc i negre, no s'aprecia, però...
La cara de la dona ho diu tot, eh?
Sí, no, i us ho prometo que és un sol fong. O sigui, no hi ha pa, és tot verd. En tot cas, durant aquests 15 dies, ell va fer un dietari per constatar la seva hipòtesi i fa així. Dia 1. Menja un parell d'ous fregits que porten un dia caducats. Ai. Diu, poden contenir salmonella, però tenen un gust genial.
A mi em fa sortir herpes, aquestes coses.
Ai, sí, quina angúnia.
Hi ha èpoques de l'any, com ara l'estiu, que ja veus que quan estàs batent l'ou... Allò...
Ui, això té mala pinta.
Sí.
Sí, ja
Un cop em vaig obrir un i era com... Va caure tot sencer, saps? Va caure com...
Va caure de cop.
Sí. I també, heu tingut mai un ou? Se us ha congelat mai un ou?
No? Per què?
L'altre de l'Uri, espero que l'Uri tampoc se te n'hagi congelat mai cap, però és que l'altre dia em van posar uns a la nevera, darrere de tot. I és ben bé com un ou dur, però transparent. Ho entens?
Sí, és igual.
Ah, sí que ho he vist, això. Ho he vist a YouTube, eh?
Clar.
Menys
clar.
Aviam, dia 2. Es troba bé, es veu. Els ous no li han fet res. Menja un filet de salmó que porta 2 dies caducat. La seva dona li diu que és imbècil.
Molt atardat.
I passem només un segon dia. Espera.
És que, clar, tenir un personatget així al costat...
Quants dies dius que va estar-hi?
15 dies.
És que això és el típic que ell hauria de dir. Estaré 2 dies... I la dona va dir, 2, ara 15.
Sí, exacte.
Burro.
I el fill, al darrere. Dia 3, no es rendeix. Menja un pastel de carn que porta 3 dies caducat. Quan ja està tip, dona les sobres al seu gos, però el gos prefereix no prendre.
Home.
Dia 4. El Jonathan s'atreveix amb una mica de porc i unes salsitxes que porten 4 dies caducats. Si us hi fixeu, va fent...
Va sumant.
Sí, va sumant dies de caducitat. Atenció, un cop menjats, la seva dona li diu que ell comença a fer una olor estranya.
Ell. Es va caducant per dins, aquest home.
Aquest home intenta demostrar una cosa que ja sabem, que és el malbaratament i que llancem molt de menjar. Molt bé, doncs ja ho sabem. Has d'estar 15 dies menjant marranades i fent mala olor?
Clar, i però en teoria constatant que ell, malgrat que mengi totes aquestes
porqueries no li passa res.
Dia 5, que es menja una macedònia de fruites que va caducar fa 5 dies, sense conseqüències, tot bé, però encara fa aquella furtó. Dia 6. El següent plat és un pollastre que porta 6 dies caducat, ara sí. Nice. Quan la seva dona el veu menjant-se allò, s'espanta. Dia 7. Menja carn picada que porta una setmana caducada. Al principi es preocupa perquè la carn ha canviat de color.
Ai. Sí, 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 sí.
Però el nostre home...
S'ho cruspeix.
S'ho cruspeix igualment.
Però és un experiment estrany, perquè ell va acumulant. O sigui, igual el seu seria una setmana menges una cosa d'un dia caducat.
Exacte.
Cap de 15 dies en menges una altra de dos dies.
És que a mi això em porta a pensar...
Però cada dia, i anar a menjar coses més caducades.
Clar, a mi això em porta a pensar que el dia que va decidir fer l'experiment, va anar de compres, va acabar de comprar tot el que caducava el dia següent.
Clar, clar, i anar fent.
Però això sí que és malbaratar, perquè al final dius, hosti... Això, no? A dia 8. Ingereix pollastre un altre cop i arròs que porten 8 dies caducats. La seva dona té dolor a l'estómac després de menjar peix fresc del dia. Ell no. Ell està perfecte. Dia 9. La moussaka porta...
La moussaka?
La moussaka porta 9 dies caducada. Ell decideix tirar pel dret. La fa cuinar 3 minuts de més del que diu a la capsa per si un cas,
ja està,
Està sorprenentment boníssima, diu. I és que aquestes alçades només podem trobar que sorpreses, sobretot ell. Dia 10. Magdalenes caducades de fa 10 dies. Diu que no és el més bo que ha provat mai, però que no dubtaria menjar-se un cas que fos l'únic que tingués.
Magdalena caducada, si la remulles amb
llet... Tu l'has menjat.
Jo he menjat magdalenes que semblaven toves i no ho eren. Si ho suques amb llet, sí, no? Endavant, José, clar que sí.
Dia 11. Paté de cigrons amb llimona. Diu que ho troba una mica àcid i no ho atribueix a la llimona. Dia 12. Es prepara unes mongetes caducades de fa 12 dies. Més que acceptables, diu. L'olor que fa l'home cada cop és més forta. Imagineu-vos el gas que provoquen les mongetes. Jo no ho aguanto, això, Dia 13. Aquí se viene arriba, menja pa caducat de fa 3 setmanes i mitja, que és aquest que veiem a la foto, a la primera foto.
Com si fos un pa de pesto.
Sí, sí, però és que, a part de ser color verd, Marta, diu que fa olor de mitjons usats.
Va! Vinga, va. Crec que és un porc. Ja m'està sortint l'herpes.
Dia 14.
Ja me'l noto.
Ara que ja està tot fet, s'ho juga tot, es menja una tassa de cereals que va caducar fa 3 mesos.
3 mesos?
Diu que està comestible. El Jonathan finalitza el seu experiment.
Té un estómac de ferro, aquest home, ferro colat.
Exacte, el va acabar un dia com avui de l'any 2008 assegurant que no havia tingut cap problema estomacal. Ell feia aquest experiment per no malgastar el menjar, però em direu que això no és malgastar comprar aquest menjar de més.
Com ho diràs?
És a dir, que aquest bon home deixa la carn el dia 8. I després ja menja magdalenes i cereals,
Clar. Fa unes miques de trampes,
Fa una mica de baixada, això.
Tot i això, tot i que aquest home se n'en sortís bé, les empreses encarregades de l'etiquetatge... Ho direm?
Sí,
l'etiquetatge. Dels productes adverteixen que cada persona és un món i fent el mateix que ell, uns altres podrien haver emmalaltit i fort. Així que no ho feu a casa.
No, no ho feu a casa. Gràcies. Per què passarà? Coses que no voleu. 7 minuts que ens separen de 4 de la tarda, Francisco. Tu tampoc ho facis,
No ho feu a casa ni davant meu. Vull dir que tampoc ho feu fora de casa.
No ho feu.
No ho feu.
Tirem cap a publicitat, Marta.
Sí. Això no ho feu, el que sí que heu de fer és anar al cinema. Perquè avui comença la gran pantalla, aquest Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, i en parlarem d'aquí uns minuts amb l'Alfredo Cohen, que no sabem si és germà dels Cohen.
Home, dels germanos Cohen.
Però li preguntarem. Ell és, això sí, director d'aquest gran pantalla.
Doncs vinga, va, fem una petita pausa de res i la Marta conversa amb un germà Cohen.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus La plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. Caixa Fòrum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Gràcies! Gràcies!
Recollir un premi honorífic per haver fet el millor ús de l'intermitent en sortir d'una rotonda... No,
sobretot vull donar les gràcies al meu professor d'autoescola.
No és gaire corrent. Compte online Sabadell. El compte corrent menys corrent. Ara amb una rendibilitat del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer any per un saldo màxim de 50.000 euros. És a dir, pots emportar-te fins a 1.250 euros. Fes-te client a bancsabadell.com.
Només fins al 10 de juliol. Aquest compte té un indicador de risc obert sobre 6. Banc Sabadell està adherit al Fons Espanyol de Garantia de Dipòsits que garanteix 100.000 euros per dipositant. Liquidació mensual.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts i seran 4:15. Avui comença, ara ho deia la Marta, la Gran Pantalla, que és el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Poc se'n parla perquè des d'avui i fins diumenge, com dèiem a l'inici, un munt de projeccions de pel·lícules, també hi hauran curtmetratges que aborden noves mirades sobre el fet de fer-se i de ser i fer-se gran, que és importantíssim parlar-ne.
Exacte, i per complementar les projeccions, aquest festival compta també amb una programació de debats, col·loquis i activitats als barris i a les escoles. Tot plegat un esdeveniment d'una setmana, divertit i lúdic, però que a la vegada ofereix aquest debat social sobre les persones grans i els estereotips que pateixen. De tot plegat, en parlem uns minuts amb l'Alfredo Cohen, director d'aquest La Gran Pantalla. Alfredo, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé. Moltes gràcies per estar aquí.
No, gràcies a tu per atendre la nostra trucada, precisament en el dia que comença aquest festival. Com va aquest compte enrere abans d'encetar aquestes projeccions?
Bueno, bé, una mica nerviós, com sempre, però molt contents de poder fer aquesta nova edició, és la 6a edició, i és un plaer perquè la sala estarà plena, hi ha molta gent que ja ha reservat les entrades, així que... Nada, muy feliços.
Uh-huh. Deixa'm preguntar-te, per què veu creure interessant fer un festival d'aquesta mena amb temàtica o amb aquesta temàtica sobre el fet de ser i de fer-se gran? Per què és important parlar-ne?
Bueno, hi ha molts motius, no? El primero es que todos seremos grandes algún día, seremos mayores, si podemos, si la vida nos sonríe. En realidad es una ventaja, es una emoción poder hacernos mayores, pero hay estereotipos, prejuicios asociados al envejecimiento que no nos permiten como disfrutar de esta naturalidad que debería ser el envejecer, ¿no? Entonces, por un lado esto, por otro lado todos tenemos personas mayores a nuestro cargo o a nuestro alrededor, la gente mayor que está en nuestras familias es muy importante para nosotras y nosotros, pero hay pocos espacios para hablar de la vejez y el envejecimiento. El envejecimiento tiene como muy mala prensa, ¿no? Hay como muy pocos espacios para esto. Por otro lado, el cine tampoco ayuda, es decir, los personajes que aparecen en la pantalla normalmente no son las personas mayores, las protagonistas, y cuando aparecen a veces reproducen ciertos estereotipos.
Clar, és el que t'anava a comentar, perdona, que et talli, Alfredo, però precisament és que escoltant-te ho estava pensant, i mira, precisament t'ho volia comentar. Suposo que vosaltres també en algun moment us vau adonar que el cinema més comercial, per dir-ho així, reforça, no?, aquests estereotips sobre la bellesa amb els que precisament vosaltres voleu competir.
Sí, o sea, refuerza los estereotipos sobre las minorías. Lo que pasa es que en este caso es curioso porque no estamos hablando de una minoría. El 20-21% de las personas en Cataluña y en España son personas de más de 65 años. Uh-huh. Es como una inmensa mayoría, ¿no? Y sin embargo, está poco representada. Claro. Están sobre representados la juventud, los cuerpos perfectos, las sonrisas, ¿no? exactas. Como esta idea de la eterna juventud, pero no está representado pues la diversidad de las personas mayores, que es que una persona entre 65 y 95 años es de muchas maneras.
Uh-huh. Explica'ns una mica també, Alfredo, mira, aprofitant que et tenim aquí com a director d'aquest La Gran Pantalla, de què parlen les pel·lícules del festival? Perquè suposo que són temes que no estem acostumats a veure ni a sentir referits a la gent gran.
Sí, bueno, cada vez más hay más posibilidades de acceder a estos temas y de conversar después de ellos. Es quizá la diferencia de nuestro festival, que no es solo poner la película, sino luego hacer una conversación a partir de ella, ¿no? Y ahí invitamos a directores, a directoras, o expertos o expertas de las temáticas, y podemos conversar un poco. En esta edición hablaremos de diversos temas, desde brecha digital hasta personas mayores LGTBI, personas mayores migradas, hablaremos de sexualidad de las personas mayores. Hay una película, por ejemplo, como Mama Cruz, que habla del deseo de una mujer mayor, un corto que se llama En Quedó en Tú, que habla también de una persona mayor que se apunta a una aplicación de citas. Hay historias más duras, más difíciles, porque ser mayor no siempre es fácil, evidentemente, y entonces hablamos del Alzheimer, hablamos de la eutanasia, hablamos de las curas paliativas, hablamos de temas que también son fuertes y son duros, pero que yo creo que como sociedad nos tenemos que plantear y que tenemos que revisar, ¿no? Porque al final, si no somos nosotros los mayores, pues somos cuidadores de alguien. Uh-huh. Y poner los cuidados en el centro me parece clave.
Importantíssim. Fa uns dies, per ser Alfredo, teníem aquí, ens va visitar la Marina Sáez, que ella és il·lustradora, va fer un còmic, que no sé si has tingut oportunitat de llegir o si has tingut entre mans, que és Aquagym, i que precisament també no, ens posa, explica aquesta història d'aquest grup de dones grans, com també elles tenen el seu espai per gaudir, per passar-s'ho bé, i que també d'alguna manera es desmarca, no?, d'aquest estereotip des de que quan ens fem grans ja deixem de ser persones actives i ens convertim això en éssers, per dir-ho així, passius. No sé si tu també tens la impressió que mica en mica, sí que és que des de diferents punts de la cultura, sobretot també s'està treballant perquè aquesta imatge, doncs, de la gent gran passi a ser més realista.
Pues mira, no conocía el cómic, pero lo voy a apuntar ahora mismo y lo voy a buscar y lo voy a comprar, porque me flipa la idea. Yo iba con mi pareja a Aquagym,
¿sí?,
rodeado de señoras mayores. Yo tengo 40 años y decía, ¿por qué mi generación no viene aquí? Esto es mucho más divertido que la
discoteca. ¿Eres el único hombre o no, Alfredo, a la clase?
Te lo juro, era muy divertido, era muy relajante, era mucho mejor que pegarle a sacos de boxeo. O sea, yo creo que también desde lo masculino y desde lo masculino hetero está bien como revisar todos los aprendizajes y todas las cosas que nos pueden contar y explicar las personas mayores y las mujeres mayores, ¿no? Nuestro festival está lleno de señoras que vienen de los barrios de la periferia, no sé si llamarle periferia,
sí,
de los barrios más apartados del centro de Barcelona, que son barrios construidos por mujeres, que han sido mujeres luchadoras, que han logrado, bueno, la estabilidad de sus familias, ¿no?, y sostener a sus familias. Y el cine está lleno de ellas porque son ellas quienes están más predispuestas muchas veces a hablar de esto, ¿no?, de los cuidados, del papel de la gente mayor en la sociedad. Y es muy divertido, así que las de Aquagym son muy bienvenidas al festival.
Doncs no te'l perdis, Aquagym, de Marina Sáez, que a més va estar aquí amb nosaltres al Fabricació i va ser una entrevista fantàstica. Estem parlant amb l'Alfredo Cohen, que és director de La Gran Pantalla, aquest festival internacional de cinema de les persones grans de Barcelona, que avui a 2:07 s'estrena amb aquest Empieza el baile, una comèdia argentina. Alfredo, quin cinema es pot veure aquesta pel·li?
¿Qué, perdón? ¿Quin cinema?
¿A quin cinema es pot veure aquesta pel·lícula?
A los cinemas Girona. Es que todo el festival ocurre en los cinemas Girona de Barcelona, y luego ahí en los cinemas Unsech haremos unas pequeñas proyecciones. Uh-huh. Toda la información está en festival ahí.
Mira, jo la tinc aquí, al web.
Es que la
Gran Pantalla Festival, si no m'equivoco, .com.
Sí, la Gran Pantalla Festival, .com. Lo abro cada vez, 20 veces al día, y ahora lo he olvidado.
Ah, ja ho fas automàticament, no? Vull dir, són aquelles coses que al final ja, com que et surt ja per defecte, ja no hi poses l'atenció. Escolta, Alfredo, clar, hi haurà, ara ho deies tu, moltíssimes propostes audiovisuals. N'hi ha alguna que tu et cridi especialment l'atenció? Alguna història que diguis que és especialment bonica de totes aquestes que veurem al festival?
Sí, en la programación, cuando veáis, hay mesas redondas, hay charradas, hay masterclass, hay un homenaje a Josep Maria Pou, que estará en el cierre.
Ah, molt bé.
Hay mucho que ver, pero hay una peli que a mí me ha encantado, que se llama Hay una puerta allí. Es una peli uruguayo-catalana, porque está protagonizada por dos personas, una que es un médico que trabaja los temas de las curas paliativas, y un paciente, digamos, que está en Uruguay. Y la conversación y este espacio de cura y de responsabilidad y de acompañamiento se da por Zoom por culpa de la pandemia, se da con una videollamada. Es una historia como que en principio es muy dura, pero se cuenta con humor, con delicadeza, con amor, y de repente te puedes reír de una situación tan dramática como esa y entender que hasta el último día o hasta el último suspiro puedes disfrutar la vida. A mí es una peli como muy pequeñita, muy poco conocida y que me encanta, pero bueno, hay peliculones como La Memoria Infinita, que Alberti, que ganó premio Goya mejor película iberoamericana, que estuvo nominada a los Oscar, Mientras sigues tú, la película protagonizada por Carme Elías, que cuenta sobre su vida.
Sí, 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 la seva malaltia de l'Alzheimer. Per cert, hay una puerta ahí, és una pel·lícula de Facundo i Juan Ponce de León. Per tant, ja ho sabeu, aquesta proposta que ens presenta l'Alfredo Cohen, director d'aquesta La Gran Pantalla. Deixa'm dir-te que algunes escoles, el debat sobre la gent gran, no sé si tu creus que hauria de començar per canviar també la mirada dels més joves, és a dir, si aquest debat, no?, que ara vosaltres ens convideu a encetar entre el públic, per dir-ho així, més adult, també l'hauríem de començar a tenir ja des de les primeres edats.
Sí, totalment. Nosaltres tenim com una frustració perquè sempre pensem com parlem d'immigració amb gent que no és migrant, no? Com parlem de dones amb homes? Com parlem de gent gran amb gent jove? Perquè si no té sentit escoltar-nos a nosaltres mateixos tot el temps, no? És important parlar amb l'altre, escoltar l'altre. Jo, evidentment, soc nascut fora i visc aquí fa molts anys i és com molt important per nosaltres, des d'abans del festival, treballar aquest diàleg intercultural, aquesta possibilitat de posar-nos en l'altre lloc. I el festival, de hecho, nace de un trabajo de vídeo participativo que hacíamos en los casales y que hemos podido llevar a los institutos. Durante muchos años llevábamos a institutos de Barcelona, seguimos haciendo el propio festival para hablar con niños y niñas sobre sus abuelos y sobre la gente mayor en general. Ayer escuchaba una cosa que era muy interesante, era gente que iba a la residencia a visitar a sus mayores, pero que no traía a sus hijos, ¿no? Porque había como miedo, como temor, como que no quieres enseñarle a tus hijos que existe la vejez, existe, digamos, la vulnerabilidad a cierta edad. Y bueno, yo creo que si lo naturalizamos siempre será mejor. Tener información sobre las cosas que son tabú al final es la mejor manera de empatizar con ellas.
Avui hem parlat amb l'Alfredo Cohen, director de La Gran Pantalla, al Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que bé, podeu gaudir des d'avui i fins diumenge amb aquest munt de projeccions de pel·lícules i curts que aborden noves mirades sobre el fet de fer-se gran i de ser gran. Alberto, escolta, clar, el teu cognom ens ha cridat l'atenció i més sent doncs, director d'aquest festival de cinema. No sé si ets el tercer germà de la família Cohen, dels directors, del Joel i l'Ethan, si teniu algun parentiu.
Ya me agradaría, no, igual si escuchan esta entrevista y la entienden, igual me invitan a la próxima peli, así sea a recoger sus cables, claro. Son unos cracks, claro. pero no, mi hermano se dedica a cosas más aburridas.
En qualsevol cas, aquesta relació amb el cinema, i mira, volíem constatar, doncs sí, que definitivament no, si teníeu o no algun parentiu. Escolta, Alfredo, moltíssimes felicitats pel projecte i que vagi molt bé aquesta arrencada d'avui als cinemes Girona a dos quarts de set del vespre, sí. Amb aquesta Empieza el baile. Alfredo, que vagi molt bé, una abraçada.
Sí, las entradas son gratuitas, se pueden reclamar en la web y son gratuitas.
Mira.
Porque es lo menos importante, pero para mucha gente lo es también.
Per tant, entrades per aquest festival gratuïtes, vull dir, això ho té tot. Yes. Una invitació perfecta per engegar aquest debat sobre la gent gran que tenen, evidentment, també moltíssimes coses a dir. Gràcies, Alfredo, una abraçada.
Que vagi molt bé, Marta, moltes gràcies.
Va, i nosaltres anem a publicitat i ja tenim aquí el Guillem Porçals a punt, doncs, per posar-nos al dia. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Va, que en 5 minuts ens situem a 3:15 ja de la tarda. Després d'haver fet la digestió amb la Marta, nosaltres ara us volem parlar, doncs, de contrastos. Aquests contrastos que ens ofereix el Guillem Porcells cada 15 dies. Què li passa, José? Què diu? Per mi? Sí. A veure, posem-nos seriosos. Guillem Porcells, primer de tot, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ui, tu ara estàs seriós, tu,
Guillem. No, estic content.
Estàs content? Per què estàs content?
Perquè s'està fresquet.
Clar, és que a fora no has estat tan fresquet, eh?
No.
A aquesta hora?
Absolutament
no. Escolta, el Guillem Porcells ja sabeu que és politòleg i és curiós de mena i, a més, és màster en seguretat i també és un futur doctor. El Guillem, a més, és expert també en geopolítica, així que dels temes que porta preparats aprofitarem per preguntar-li per tres eleccions que coincideixen més o menys en el temps, sí, com són Regne Unit, Estats Units i França. Mm. Vols que comencem pel Regne Unit, que és la més pròxima, dijous?
És la més pròxima i una de les més interessants.
Per què és la de les més interessants, creus, ara?
Perquè ens donarà una lectura que crec que molta gent es precipitarà a fer, i és que hi haurà una gran majoria a favor del Partit Laborista, però al mateix temps també ha de fixar-se en com queden les posicions conservadores o de dretes. És a dir, en el cas del Regne Unit, recordem que cada districte electoral escolleix a un diputat, a un representant, i el primer que guanya, és a dir, la primera força d'aquest districte, és qui s'emporta l'escó. Aleshores, tot sembla apuntar que el Partit Laborista aconseguirà uns 500 escons de 557, aproximadament.
Ostres!
Per tant, és una gran majoria, però després, si mirem exactament en detall com poden quedar les coses a les enquestes, veiem que tant el Reform Party, que és una decisió del Partit Conservador, com el Partit Conservador junts, sumarien més que els laboristes a molts d'aquests districtes.
Ei.
Per tant, la gran majoria laborista o la gran majoria d'esquerres en aquest sentit, és possible que estigui a nivell d'escons, però és molt possible que a nivell de la societat, no és que la societat britànica hagi fet un gir a l'esquerra, sinó que ens podem trobar que a nivell de vots hi hagi més vots cap al sentit de la dreta, però la divisió de les forces de dretes fa que guanyin els laboristes. És a dir, es pot donar aquest contrast de...
Com està l'extrema dreta al Regne Unit?
Bàsicament, Nigel Farage, el famós eurodiputat que va ser el que va pressionar més pel Brexit, que va provocar ja una petita escissió dintre del Partit Conservador, que va provocar que el Partit Conservador fes el referèndum del Brexit amb la seva influència i tot això, realment és una posició molt estranya, perquè hi ha un gran desconcertament sobre el paper del Regne Unit fora de la Unió Europea. De fet, les enquestes actuals sobre si vol que el Regne Unit formi part de la Unió Europea de nou estan amb un 55% a l'avança, perquè realment tot allò que se l'havia promès durant el Brexit no s'ha complert. I, de fet, s'han trobat que en algunes situacions sí que és veritat que s'han mantingut connectats a la resta d'Europa, com ha sigut el tema dels acords de defensa, diferents acords econòmics, etc. Però, per altra banda, molta gent que podia transitar lliurement pel Regne Unit ha quedat fora de tot aquest moviment, el tema de mercaderies ha quedat fora, sí, i per tant ens trobem en tota aquesta situació.
Clar, però hi ha molts elements, pel que estàs explicant, no?, amb aquesta victòria laborista, però un d'ells, i és clau, potser és aquest Brexit, no? Vull dir, que ha passat com factura, de dir, no?, la pifiada, o no? No, com ho veus tu?
Sí, sí, no, completament. És a dir, el fet de no saber gestionar el que seria el Regne Unit post-Brexit...
Post-Brexit, exacte.
És el que ha provocat al Partit Conservador una crisi constant de primers ministres. És que portem 5 primers ministres des del Brexit. Que és veritat, un pot, no sé, és el Partit Conservador Britànic, és un dels partits més antics d'Europa, en aquest sentit. El quasi estava des de les guerres napoleòniques, si mirem a l'origen, quasi des d'aleshores, en aquest aspecte. Però al mateix temps ens trobem que s'ha enfonsat completament per la mala gestió que ha fet del seu propi espai i qüestions que eren més o menys senzilles de gestionar.
Fàcils, no?
O fàcils, sí. Es troben amb un seguit de circumstàncies, com el de Liz Truss i l'Enciam, per exemple, que els enfonsen, no?, completament, de dir que la ciutadania segueixi fins a quin punt el primer ministre dimitirà o un enciam es marxirà per YouTube en directe, amb milions de visualitzacions, ja demostra que la pròpia imatge del partit està completament danyada des de feia molts
totalment,
anys.
Totalment. Qui serà el primer ministre, Guillem?
Segurament serà Keir Starmer.
Quin perfil és?
És un perfil molt tècnic. És a dir, ens trobem també amb un partit laborista que realment... No, de laborista en té poc. No, no és això, però sí que és veritat que és un perfil molt tècnic, molt tecnòcrata, que al mateix temps no difereix en moltes coses del Partit Conservador Britànic. Vull dir, en aquest sentit és un partit molt centrista, i crec que això també l'ajuda a sumar simpatitzants dintre del que podria ser el votant conservador, en aquest sentit. Vull dir, no només la pròpia divisió dels conservadors amb aquesta facció del Reform Party, de Nigel Farage, sinó també el fet de que el candidat del Partit Laborista no té agenda, per dir-ho així, socialista o socialdemòcrata, sinó una agenda liberal, molt fàcil de comprar, que, de fet, el propi Partit Conservador ja l'havia a vegades impulsat amb el Lib Dem, amb l'altre partit, amb els liberaldemòcrates. Vull dir, ens trobem una situació molt interessant per això.
Quin mitjà recomanes per seguir-ho des d'aquí?
En el cas del Regne Unit, sobretot, The Telegraph, perquè bàsicament dona la perspectiva conservadora en aquest aspecte, i després també en altres mitjans, com podria ser, no sé, la pròpia BBC, BBC News, i després les diferents emissores. BBC Radio 4, per exemple, en el cas de les emissores de ràdio, és l'emissora domèstica, és meravellosa, i en el cas de la BBC Radio 1 també són emissores molt bones.
I mira, hi parlàvem amb Pau Mestim, no?, la curiositat que es voti un dijous entre setmana.
Sí, però això no ens ha de sorprendre. Recordem que aquí es convoquen les eleccions, crec que va ser dimecres o un dijous, vull dir...
Però no s'han tornat a fer, eh?
No. Això no, però segurament és perquè es pensen que entre el ser dia laborable la gent anirà a votar més. Que no passi, ho fan entre cap de setmana, que la gent votarà menys. Llavors, s'han convocat en dijous, també és una falta de perspectiva en aquest sentit. La gent estarà treballant, podria demanar les seves hores, crec, per anar a votar, però al mateix temps també crec que això condicionarà també el sentit del vot, de que votaran enfadats pel fet de que els facin anar a votar per la jornada de treball.
Mira, ara anirem cap a França, perquè volem saber la teva opinió en aquesta segona ronda de les eleccions de l'Assemblea Legislativa Francesa. Com ja sabeu, aquesta primera volta, Marine Le Pen al capdavant, però com que aquestes eleccions britàniques tenen lloc un 4 de juliol, deixa'm fer un link cap als Estats Units, perquè no sé si vas veure el debat, tu, la setmana passada.
Vaig veure'l molt poc, la veritat, perquè tothom va dir la seva opinió, i vaig dir, prefereixo no mirar-lo, no per veure el desastre, que tothom va dir, és un desastre absolut.
És pànic, com no, titula la revista Time?
Aviam, la portada que han fet és molt bona, però no és que sigui pànic, és que ja s'estan pensant si el substituiran o no. Aleshores, clar, en el moment que tu fas un debat, et situes fora de qualsevol momentum que puguis tenir, que inclús els teus mateixos, els més acèrrims, et diuen que la cosa no pinta bé. Vull dir, que sí, que després fas un acte on dius que la presa de decisions i d'això no s'ha de veure compromesa, que estàs bé, ja. Però en el moment que t'obres a fer una reunió familiar, una trobada familiar, també membres del partit, per decidir si realment marxes o no marxes, o si seràs el candidat presidencial abans de que arribi qualsevol, també demostra que tu mateix veus que la cosa no està bé.
Clar, però fa gràcia, o sigui, que diguis això, o sigui, que la cosa no està bé, però per com és que fins ara no s'han adonat d'aquesta situació? Vull dir, no? És la pregunta que tothom
això és ens fa. Això és la gran qüestió, és a dir, fins a quin punt l'emperador estava despullat i ningú li deia. I també s'ha de valorar que moltes de les decisions importants no les ha pres ell en persona, és a dir, les ha pres directament els seus assessors, han sigut els seus portaveus, el secretari d'Estat, Anthony Blinken, és qui ha pres la gran majoria de decisions en política exterior. No hem vist moltes posicions de Biden en el sentit de posicionar-se en alguns aspectes, en aquest tampoc ho ha fet. Hem vist votacions a la Cambra de Representants, hem vist votacions al Senat molt acèrrimes, el pacte d'Ucraïna, ningú va... És que les votacions més tenses tampoc s'han sentat amb la decisió de Biden. S'han sentat a les cambres i amb el Partit Conservador, amb el Partit Republicà i amb el Partit Demòcrata. Aleshores, aquí Biden ha passat molt d'estranges. Clar, quan se li ha posat el focus, és quan s'ha vist tot. Vull dir, en el fet de no saber rebat a Trump, en el fet de no saber com tornar-li, en el fet de que en algun moment del debat està com en un altre lloc...
Que no hi és.
Que no hi és.
No, no.
També és veritat que hi ha un seguit de fake news que, per exemple, s'han fet al voltant d'això, com, per exemple, recordem amb els homenatges que van haver-hi a Normandia, el que va córrer com la pólvora, el vídeo de Biden està saludant el no-res en un acte. No estava saludant el no-res. Si s'amplia el plano...
Es veu, no?
Es veu que està saludant uns paracaigudistes.
Yeah.
Vull dir, en aquest sentit sí que hi havia moltes coses que corrien, no?, sobre la... exagerades, manipulades en aquest sentit. Clar, en el debat no hi havia manipulació alguna. Era un debat en directe, a més en directe, no hi havia retalls, vull dir, no hi havia moments anteriors ni posteriors, ni millors moments, sinó va ser un debat en directe. La gent ho va veure, el propi partit ho va veure, i aquí no hi havia manera de com defensar-ho.
Però, per tant, per anar tancant aquest tema, Guillem, tu diries que o sigui, ens hem de preocupar, s'han de preocupar els demòcrates o no?
Sí, jo crec que sí, la veritat és que sí. Sí, crec que aquí hi ha una preocupació important. El fet de que s'estigui parlant d'un substitut obertament també demostra que hi ha una preocupació important. I és que depèn de qui presentin, sí que realment li pot plantar una batalla electoral a Trump, però depèn, si es presenta Biden, molt possiblement.
I tenen candidats,
no?
Ara mateix?
Això és, ara mateix no. És que és el problema que et trobes quan hi ha aquest tipus d'eleccions. Vull dir, quan tu et presentes normalment a la reelecció, et presentes tu com a president per tal de validar que el votant validi el teu, la teva administració. Haver de plegar, per dir-ho així, del teu tiquet electoral, perquè a més tampoc s'ha escollit a ningú, pleguis el teu tiquet electoral per aquestes condicions, tampoc s'ha donat gasi mai en aquest sentit.
Fem una cosa, passem, no sé si vols afegir no, alguna cosa més d'Estats Units. Anem cap a Le France, perquè, a veure, jo et volia preguntar la importància d'aquesta segona volta en aquestes eleccions, si és fonamental o no. És a dir, ens podem fiar del resultat que va sortir aquest cap de setmana?
No. Real, no.
Estic tu, que clar.
Soc molt clar, no. Perquè és la primera vegada que hi ha tant resultat i tants escons en joc amb una segona volta.
Tu estàs disfrutant ara amb aquestes o no?
Sí. Pensava que serien més avorrides, la veritat. Perquè a vegades en eleccions que dius 99% dels vots, o guanyar el president amb un 99% dels vots, no té cap gràcia. Potser baixa un 98, l'emoció. Però en el cas de les franceses aquestes està sent molt interessant. No només per l'explosió que hi ha hagut dintre dels golistes, de les republicans...
Però la va pifiar Macron o no?
Sí. Crec que s'esperava que va fer una espècie de o jo igual caos, i la gent ha dit volem caos. No et volem a tu, volem caos. I aleshores, clar, al mateix temps s'ha vist que no té cap mena de suport social, cap de les propostes que ha fet, cap dels seus recolzaments. S'ha trobat que la gent prefereix o l'extrema dreta o el front d'esquerres, que són esmenes totals a tot el que ha fet.
És que, Guillem, mira, ahir ens ho preguntàvem. Preguntàvem al professor Manu Nelles. Què ha fet bé a Macron? O sigui, hi ha alguna cosa que l'hagi fet bé en aquests anys?
Alguna, alguna cosa deu haver fet bé, vull dir, són aquestes coses que, no sé, normalment quan ho deixen faran un llibre i aleshores veurem què va fer bé o què va fer malament.
Cap a Europa.
O amb què el trobem a faltar, no?, en aquest sentit.
Sí.
Per exemple, Angela Merkel, tothom pensava que la trobaríem a faltar i ningú la troba a faltar. Aleshores, són aquestes coses que també s'han de veure. En el cas de Macron, crec que hi ha moments que la seva arrogància personal ha passat per davant, en aquest sentit, al mateix temps que el seu propi partit tampoc sap com afrontar la situació d'unes eleccions, perquè sembla ser que el seu propi govern no sabien que anaven a eleccions fins al moment abans de la reunió que van tenir. Aleshores, clar, són aquestes coses que molta gent simpatitzant del seu entorn ho considera un error.
Yeah.
I si mira, estàs donant francesos, perquè jo crec que això sí que s'ha de fer sempre. És a dir, si segueixen les accions del Regne Unit, mira el Regne Unit, si mira els Estats Units...
Mira els Estats Units.
Estats Units. En el cas de França, el mateix. Vull dir, el que opina un britànic sobre França, més indiferent. Què opina els simpatitzants de Macron, per dir així, l'entorn, no?, l'entorn mediàtic, que l'has pifiat.
Quins mitjans podem seguir? Què ens recomanes
en el cas de,
per diumenge?
En el cas de França, hi ha una cosa important a destacar, és que la missió pública, els mitjans públics com a tal de televisió, estan molt vinculats a ser francès. És a dir, no pots accedir si no tens la carta d'identitat, si no tens els drets d'emissió. Sí, això ho tenen molt, igual que la BBC, ho tenen molt capat a nivell d'emissions i tot. Ara, les emissions privades, BMF, perdó, BFM, Telefrance 1, també en France Info, que és pública, però per internet es pot seguir, es pot escoltar. Són emissors que es poden seguir, tenen primeríssima qualitat. En el cas de Le Monde, per exemple, el seguiment que fa de mapes electorals és espectacular. Vull dir, pots consultar quasi el que vota el teu veí al propi moment de publicar-se els resultats. És una cosa espectacular que fan. Aleshores, jo crec que hi ha mitjans per seguir-ho i es pot seguir en aquest sentit.
Tu tens sobredosi ara d'eleccions?
Hi ha moltes eleccions a la vegada.
No, i tu, és que...
A més, amb lo de Bolívia que va haver-hi, encara hi ha més...
Què vols... A veure...
Volia treure el tema.
Va, treure... Qui m'ho ha fet,
El cop d'estat de Bolívia.
Però a veure...
Va durar 3 hores.
Bueno.
Va durar 3 hores. El vaig seguir des del principi. Des que es va notificar que hi havia tanquetes anant cap a la plaça del Palau.
Sí. Com la valora? Com valores aquest cop d'estat a Bolívia?
Home, aviam, com es valora el cop d'estat? Salió mal, li pongo un suspenso. No, aviam. Clar. No, bàsicament, és aquesta situació.
O Guillem, és a dir, nadie se lo esperava.
Nadie se lo esperava.
Perquè, no, claro, perquè... No?
Perquè és un cop de sorpresa. Aleshores, són aquestes coses que també són, no sé, coses que passen estranyes.
Home.
Perquè ara mateix, dintre del partit del govern, s'estan apunyalant per l'esquena.
Sí.
Entre acusacions de vostè va fer un cop d'estat a vostè mateix, els altres dient que no, amb Argentina dient que tot era culpa dels altres. Vull dir, són totes aquestes coses que dius, què està passant? Però realment jo crec que sí que va ser un intent de cop d'estat. Ara també hi ha cops d'estat patètics, o intents de cop d'estat patètics, i això també s'ha de dir, vull dir...
Anem al tema important del dia.
Anem al tema important del dia.
El que realment tu volies parlar.
Parlant de coses estranyes, realment, com ha sigut el cop d'estat de Bolívia...
Pues passem ara...
A un tema que avui és el dia internacional dels...
2 de juliol, eh?
Digues 2 de tu. Juliol. Avui, 2 de juliol, és el dia oficial dels ovnis.
M'encanta. Per què t'encanta?
Perquè trobo que és un dia d'aquests friquis que no tenen cap mena de raó de ser, però tu mires què se celebra i diuen Dia del Mundial dels Omnis.
I?
No sé, és un dia per recordar-ho. En principi se celebra, de fet se celebra l'accident aeri que va haver-hi a Roswell l'any 47, el 2 de juliol de 1947, on un granger va dir que un platillo volante li va caure a dintre del seu... de costat del graner.
Oi, oi, oi.
I a partir d'allà va començar tota la teoria conspiranoica...
Això sona una mica Regreso al Futuro, eh?
Sona una teoria conspiranoica... A partir d'aquí comença tota la teoria conspiranoica...
Sí.
...dels platillos volantes i dels objectes voladors no identificats, d'aquí dels signes d'OVNI, que hi ha al respecte.
Tu saps... Mira, avui tenim el Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Ja sabeu que estan nosaltres els dimarts, el José. I avui ens parlarà, justament, del Dia Internacional dels OVNIs. Jo crec que si hi ha una persona que pot parlar és el Joan Anton Català. Però si jo et dic Oumuamua...
No sé què és.
No saps què vol dir?
No.
Doncs mira, el 2017 es va descobrir el primer visitant interestel·lar. Un objecte provinent d'un altre sistema solar, que això... és aquest Oumuamua.
Això és magnífic.
I això en parlarem, perquè després es va desmitificar, eh? Després es va fer... va caure aquesta teoria de que fos una nau extraterrestre.
En el cas de Roswell també, vull dir, es va descobrir que era un globus d'Estats Units que va explotar perquè era de proves per investigar la Unió Soviètica.
Clar.
I es va descobrir perquè, que no ho era.
Clar, perquè explica'ns això també una història. Per què es va connectat amb l'espionatge?
Sí, perquè aquí hi ha una cosa molt... dóna peu a totes les teories de la conspiració, per dir-ho així, perquè és com un objecte no identificat s'estampa a la casa d'un pagès.
Sí.
I aleshores, a partir d'aquí, apareix la Força Aèria dels Estats Units, que intenta silenciar... que no l'intenta silenciar, és que deia tonteries, intenten desmuntar-lo, i a partir d'aquí ja comença tota la teoria de... el govern ens vigila, el govern ens amaga coses... A partir d'aquí, és que és justament, tal dia com avui, de 1947, comença tota la deriva conspiranoica que hi ha al voltant de tot aquest tema.
O sigui, pot ser que et vingui... És que això és fort, el que dius.
Sí, pot ser que estiguis al jardí de casa teva i et vingui a buscar un platillo volante.
Què faries, tu? Què li diries?
Hola, bon dia, marxi. Amb educació, eh? Sempre amb educació, perquè cal ser educat. Són aquestes coses que cal dir-li.
I més als extraterrestres.
Sí, sobretot.
Clar. Quina llengua li parlaries? Català.
Català, perfectament. Oi que ha vingut fins aquí? Pues...
Torni, per on? És que ara el Ponsal s'està fent... que és Star Trek.
És el símbol de Star Trek de la mà. de les
no tothom ho sap fer, això, eh?
No.
Tu saps fer, jo també.
Sí.
Amb els dos.
Amb els dos.
Mare meva. Escolta, quina imatge.
Sort que ràdio. Sort que ràdio. Mai millor. Gràcies. Les zones màgiques.
Bursal, moltes gràcies.
No, de res.
Disfruta molt, que ens ho explicaràs, eh, a la tornada, totes les eleccions a França.